Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota la direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Molt bona tarda, molt bon dia, depèn de l'hora que, o molt bona nit, de l'hora que tingueu el ple o la delicadesa d'escoltar-nos.
Contem amb la col·laboració de Maria Torrents.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Què? Estàs molt esventada avui, Maria?
Molt. No m'agrada gaire el vent.
Però també bueno. La col·laboració de Josep Maria Joneda.
Hola a tothom, bona nit.
Els de la Soleia no us toca tant el vent, oi?
Déu-n'hi-do. Hasta la marinada ens arriba.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Bé, avui quin convidat tenim, Maria?
Avui tenim el senyor Francesc Garriga, que ens farà 5 cèntims de la història d'aquest llibre d'un Gaudí ocult sobre l'estendard de l'Orfeó Feliuà.
Bé, jo suposo que l'amic Francesc Garriga ens el coneix tothom, no? Però a més és el director del museu, no?
Bé, bueno,
més o menys. Sí. Més o menys.
Sóc el campipo a la gent.
Bueno, més de 5 cèntims se fan més de 5 cèntims, perquè a la prèvia, abans de posar-nos a la ràdio en marxa, ja ens ho ha explicat quasi tot.
Però és que no estàvem en antena, ja no estàvem en l'aire. Doncs ara hem de tornar a començar.
Sí, el per què aquest llibre en el museu?
Bé,
Val a dir que no està presentat encara, no?
No, no.
O sigui, fa la presentació a Sant Feliu?
La notícia és que el divendres dia 10, a les 7 del vespre, al Centre Cívic, a la Sala dels Gegants, es farà la presentació, diguéssim, primera d'aquest llibre.
Si són primícia.
Sí, sí.
Les vivències són primícia.
Sí, sí, no, és una primícia, és una primícia. I el llibre aquest, doncs, a veure, nosaltres al Museu de Sant Feliu ja ho sabeu que tenim un estendard de Gaudí.
Sí.
El que passa és que fins fa molt poc, molt poc, molt poc, i quan dic molt poc dic mesos, encara no hi havia cap document que garantitzés que això era de Gaudí. Sí que tot apuntava a que era de Gaudí, però si no tens el paper...
No
pots posar la mà al foc.
O sigui, ara
no?
Ja sabem ben bé que era d'en Gaudí.
Bé, ara sí.
I com s'ha sapigut?
Bueno, la història és... nosaltres se'ns havia dit que això no era del Gaudí, perquè el Gaudí no posava mai pinyes. I com que la creu té unes pinyes, doncs un saberut va dir, això no és del Gaudí perquè hi ha pinyes. Gent de Sant Feliu deia que no podia ser del Gaudí, perquè l'Orfeó Feliuà havia nascut de l'Ateneu Feliuà i l'Ateneu era de l'any 1927, cosa que no és cert, però bé, la gent s'ho creia així. I llavors, a l'any 27, el Gaudí estava mort, com podia fer un estendard?
Lògic.
No? Llavors, és que hi havia tota una pila d'informacions orals que eren errònies i ens ha costat 25 anys, diguéssim, posar el punt sobre les is, o sigui, què hi havia de cert, què no hi havia de cert. També hi havia gent de Sant Feliu que sí que sabia coses, però era gent que no ho havia explicat. Com, per exemple, el Carlos de Can Carlos va ser el que ens va donar la primera pista i va dir, és que d'Orfeons Feliuans n'hi van haver dos. N'hi va haver un a primers de segle i un a l'any 27, quan l'Ateneu de Sant Feliu va voler fer un segon Orfeo Feliuà, que el va fer per quedar-se a l'estendard. És una maniobra, diguéssim, que vam fer en aquell moment per dir que, com que ja hi havia un segon Orfeo Feliuà, ells eren els hereus i que els hi donguessin, però no els hi van donar. Vull dir, tot sigui dit, no?
Molt ben fet.
No, i llavors, bueno, com que hi havia tota aquesta pila d'informacions contradictòries i no n'hi havia cap de lligada, diguéssim, 100%, doncs hem estat insistint mil vegades. I llavors es va donar la casualitat de que hi havia una professora de la Universitat de Barcelona, que es diu Teresa Sala, que és professora d'Història de l'Art, és molt, molt activa i publica molts llibres i és molt coneguda, i aquesta senyora, junt amb un tal Xavier Jové, doncs estudiava en un taller d'un artista que es deia Claudio Hoyos. I aquest taller de Barcelona resulta que coincidia que darrere de l'estendard hi ha una placa del que el va fabricar que diu Hoyos Esteve i companyia.
Ah, veus?
I és clar, aquests,
aquests
van lligar caps, clar, i van dir anem a veure l'estendard de Sant Feliu, que sabem que porta un rètol que diu Hoyos Esteve i companyia, no? I aquesta gent van pujar aquí a Sant Feliu i jo els hi vaig explicar, doncs mira, nosaltres hem anat treballant la història d'aquest estendard, sabem per què va quedar oblidat, perquè és que també una de les preguntes de la gent és, home, el Gaudí amb el que sona i amb el que s'ha estudiat, com pot ser que a Sant Feliu de Codines hi hagi una peça de Gaudí que gairebé ningú en sap res?
No en digui res, clar.
Clar. I dic, nosaltres hem pogut treballar això, però el que no sabem és la part artística de la peça. No hem fet un anàlisi artístic de la peça, no l'hem relacionat amb els autors que hi havia a l'època aquella. Diguéssim, no sabem la part aquesta, no? I ells van dir, home, aquesta és la nostra part, doncs vinga, col·laborem, no? I sí, sí, ells estudiant. Per què estudiaven el taller de Claudio Hoyos? Perquè hi ha una pila de peces modernistes fetes en aquest taller que ningú sabia qui era l'autor. I ningú sabia qui era l'autor perquè aquesta gent posava l'obra per sobre de l'autor. És a dir...
Sí, que l'autor no comptava.
No és que no comptés. L'obra era més important, sí, que qui ho havia fet. I fins i tot no, les obres aquestes no les feia un sol autor, sinó que es feien en col·laboració. I, per exemple, en el cas de l'estendard, els ferros el va fer un, l'escultura de Subaru la va fer un altre, i tot això. I el Gaudí, en aquest cas, va fer de director d'orquestra. O sigui, sí que va fer el disseny, perquè la història, hem trobat un document del mossèn Baldelló que diu que el Gaudí els hi va dissenyar dos estendards perquè triessin el que més els hi agradés. No, el que no van triar no se'n sap res, no ha quedat cap paper, però el que van triar el van portar en el taller aquest del Claudio Hoyos i entre tot una colla d'artesans i artistes doncs van fer aquest estendard. Llavors, se sap que l'autor és Gaudí, però l'executor, diguéssim, el que va fer van ser tres o quatre, no? I en aquest llibre s'explica molt bé qui poden ser tots els que hi van col·laborar, perquè compara com feien les lletres aquell amb una altra obra que se sap que és d'aquell. És com una
feina d'investigació.
Una història de detectius. Sí. Eh? I bé, diguéssim, el llibre aquest és molt bé, o sigui, queda molt bé perquè reuneix el per què Gaudí va accedir a fer aquest estendard, perquè una altra de les preguntes és, home, el senyor Gaudí, a l'any 1902, que estava al zènit de la seva producció, va fer un estendard per Sant Feliu de Codines?
I en principi no.
No lliga.
Com podia perdre el temps a una cosa així, no? I en aquest llibre també s'explica les motivacions, per una part artístiques, perquè el Gaudí li va agradar fer un estendard, i explica doncs que el Gaudí, les banderes i els estendards
li
agradaven molt. També li agradava moltíssim el tema dels orfeons, la música li agradava molt, a la Sagrada Família és plena d'elements musicals, serà plena, ara encara no hi és, però hi serà, i explica el per què. I també al Gaudí li agradava molt els temes, diguéssim, de cooperació social, de grups de gent que treballen, i el moviment coral que hi havia a principis de segle, doncs d'alguna manera era, per ell, era com el símbol del poble que vol manifestar que existeix, que hi és, que té anhels, que vol fer coses, no? I això per un costat, però per l'altre, i això ho hem descobert nosaltres, doncs el Gaudí estiuejava a Canollà, i a Canollà es trobava amb el Francesc Ullarroca, seria el besavi de Canollà d'avui dia, i el mossèn Cinto. I llavors, com que hi havia molt bona sintonia entre aquest grup, perquè el Francesc Ullarroca va estudiar a Vic, i a Vic es va fer molt amic del mossèn Cinto Verdaguer, i el mossèn Baldelló el qualifica d'un lletre ferit, és a dir, no era el de Canollà que els hi llogava unes habitacions, sinó que era un home que li agradava la poesia i que d'alguna manera feia volar coloms junt amb el Cinto Verdaguer i amb el Gaudí, que eren tios, diguéssim, que sobrepassaven el mer fet.
Vaig sentir dir que es va reparar, que tenia algun defecte quan es va trobar
l'estendard.
Sí.
Sí, bueno, l'estendard, com que va tenir una vida molt desastrosa i va estar guardat, hauríem de dir que molt mal guardat, quan va arribar al museu estava que feia pena.
I qui se m'ha encarregat d'arreglar-lo?
Quan va arribar al museu, va coincidir que al cap de 2 anys es va fer l'any Gaudí 2002, que va ser una celebració a Barcelona, a l'Engròs, que es feia des de la Pedrera i estava patrocinat per la Caixa de Catalunya, que també és història, aquesta és altra història.
Eren els amos de la Pedrera.
Sí, sí, sí. Nosaltres vam aprofitar que hi havia l'any Gaudí 2002 i vam fer la feina que han de fer els museus, que és anar a picar portes i dir, escolta, tenim una obra que poder és del Gaudí, en aquell moment havíem de dir poder és del Gaudí, i està en molt mal estat. I van venir un, diguéssim, els promotors de l'any Gaudí 2002, el Daniel Girau Miracle, i va venir tota una sèrie de personatges d'aquests de primera fila, per comprovar que si això podia ser del Gaudí, van dir que sí, això havia de ser del Gaudí, i a través del Daniel Girau Miracle doncs vam aconseguir una bona subvenció perquè ens fessin la restauració, que va ser dificilíssima i costosíssima, perquè faltaven uns vidres de colors que estan tallats en forma de diamant, però és clar, es tractava de trobar uns vidres exactament del mateix color, i van haver de voltar tot el món fins que els van trobar. I llavors també, encara que sembli que està fet d'alumini o de ferro, l'estendard està fet d'un metall que avui dia no treballa ningú, que és l'antimoni. I l'antimoni el Gaudí el va posar perquè per ell era el metall que pesava menys, i així, si es havia de traginar l'estendard a mà, per això va fer la creu de suro, la roda de molí de suro, es buida de dintre i forrada de suro, i a sobre doncs té, diguéssim, tots els elements metàl·lics són d'aquest metall, d'antimoni, i és un metall dificilíssim de treballar i que hi ha molt poca gent que sigui capaç de fer-ho, no? I bueno, es va trobar un restaurador d'Arenys de Munt que ho va fer molt bé, i bueno, pagava la Caixa de Catalunya i es va poder fer. Clar, vull dir, nosaltres com a museu què vam fer? El que podíem fer, que és donar-ho a conèixer, convidar a gent que podia ajudar-nos, Van venir, els vam convèncer, ens el van restaurar i ara ens quedava la part de divulgar-ho. I, esclar, si ho divulguem a nom nostre, que no ens coneix ningú, diguéssim, no som ningú en el món de primera fila de la història de l'art, doncs ningú fa cas. Però si aconseguim que algunes persones que són de primera fila en el món de l'art s'ocupin del tema i ho escriguin en un llibre, doncs vingo. Hem arribat on volíem arribar. I això és la feina que hem de fer als museus petits.
Aquell llibre que tenim aquí davant, doncs on el podem comprar?
Encara no.
Aquell llibre es podrà comprar a la llibreria de la plaça un cop feta la presentació. El Marc Capa, ja em consta que ja en té una caixa plena, i que el dia de la presentació es posarà en la taula aquella del conserge del centre cívic i al sortir de l'acte mateix ja es podrà comprar.
Ens has parlat que per acreditar ben bé que és del Gaudí heu hagut de posar-me un punt de llibre.
Sí, és que això són les coses que passen quan vols treballar bé. Tot apuntava que l'autor era Gaudí, hi havia molta gent que ho deia, però no hi havia un paper definitiu que ho digués, no? I gràcies, doncs, a la col·laboració de la Teresa Sala i en Xavier Jové, sobretot. El Xavier Jové és com la rata que es menja totes les biblioteques agudes i per haver, i que realment és una fura que s'ho llegeix tot i ho busca tot, no? I ell, esclar, diguéssim, bellugant-se per totes les hemeroteques digitals i tot això, al final va aconseguir primer un primer article de La Vanguardia que està molt mal escrit i és un desastre total, del dia 19 de setembre del 1902, que diu: "En la casa Hijos de Esteve y Compañía, allá se expuesta una fastuosa señera proyectada por el eminente arquitecto don Antonio Gaudí, la cual llama la atención no solo por la original y acertada combinación de los instrumentos musicales que la integran, sino también por la riqueza con que ha sido decorada." Que, bueno, aquí ja diu que la senyera és de Gaudí. Ara, com sabem que està parlant de la nostra senyera? I ell diu: "Acertada combinación de instrumentos musicales que la integran." Jo no hi veig cap violí, ni cap trompeta, ni cap violoncel, ni cap tambor. Vull dir, no, això no hi és, no? Sí que hi ha un pentagrama amb una clau de sol, i a sobre hi ha les lletres que diu Orfeo Feliuà, però els instruments musicals no hi són, no?
Bueno, li té que enraonar sobre aquest tema i ja va improvisar.
No, i a sobre, a l'empresa que va fer, o que va exposar en el seu aparador aquest estendard el setembre del 2002, del 1902, li diu el nom Hijos de Esteve y Compañía, que no era el nom que tenia aquesta empresa. Per tant, aquí...
Quin diari era això? Quin?
El 1902.
La Vanguardia?
Sí, sí, sí.
En castellano.
En castellano. Oh, com Dios manda, por favor. Por favor, no seas palurdo. Bé, bueno, i en base a això, aquest era el que més s'hi acostava. Llavors el mossèn Baldelló ho va explicar, que es va trobar a la revista Destino que l'any 1950 aquí a Sant Feliu els estiuejants van fer una exposició d'objectes antics. I, bueno, aquelles exposicions tan populars de la mantellina de la iaia, la Mare de Déu del Carme de la tia, i el xapo de l'avi, i allò, una barreja de tot. No? Però els del Círcul de la Pau, els de Can Vidal, doncs van treure l'estendard. I l'estendard feia 50 anys que l'havien fet i ningú ho havia vist. I va ser la primera vegada que va estar exposat perquè algú se'l mirés.
No el va treure el Pepito de Can Garrell?
Ja hi arribarem. Arriba més tard el Pepito. I van exposar això. I a la que va sortir la notícia de que a Sant Feliu hi havia una exposició amb un objecte de Gaudí, els gaudinistes, cony, van fer un salt de la cadira perquè van dir una obra no catalogada.
A veure, no el coneixem.
No ho sabem. I aquí a Sant Feliu hi havia l'Isidre Puigboada, que havia treballat amb el Gaudí quan ell havia acabat la carrera. I l'Isidre Puigboada va agafar dos amics seus, un de Granollers que es deia Maspons i Anglacell i un altre, i van venir a veure-ho, i se'l van mirar i van dir sí, això és de Gaudí, encara que no hi hagi cap paper, això només surt del cap d'aquest tio, no? I bueno, però va tornar a quedar guardat. I llavors el Pepito de Can Garrell va ser el que va començar a burxar l'Ajuntament, burxa que burxaràs, fins que l'any 1955 va fer donació i va passar del Círcul de la Pau a l'Ajuntament. I per què ho va fer el Pepito de Can Garrell? Perquè el Pepito de Can Garrell havia sigut cantaire infantil de l'Orfeó Feliuà primer, el de l'any 2002.
Una cadena de situacions,
sí,
de fets.
Sí, el que passa és que et porta a molts errors aquestes coses, perquè hi ha part de veritat i part que no ho és. Pepito de Can Garrell, el programa de la Festa Major del 1966, ell fa un article i es posa en primera persona explicant que ell va veure arribar aquest estendard. I dius, vale, sí, molt bé. Pregunta... Quants anys tenia el Pepito, sí, de Can Garrell el 1902?
Clar.
En tenia 6. Llavors dius, un nano de 6 anys pot ser conscient de que està arribant un estendard de Gaudí?
No.
Per tant, el que ell llavors escrivia, com si ell ho hagués vist i ho hagués valorat, ho havia sentit dels seus pares,
clar,
o de qui,
clar,
fos, no?
Clar.
Vull dir que tampoc era exacte. I un dels errors que comet és que ell situa l'arribada de l'estendard a l'any 1901, que encara no s'havia fabricat. Vull dir, bueno, és ple de coses aquestes.
Quants estendards va fer?
En va fer 4. Dels 4 que va fer, aquesta també és una de les gràcies del nostre estendard, és que és l'únic que queda dels 4 que va fer.
No n'hi ha cap més?
No n'hi ha més. Consta que en va fer 4, el primer el de l'obrera mataronesa, que el van descuidar i va quedar, doncs, fet malbé, només queda una vella de ferro que hi havia al capdamunt, i llavors en va fer un de la Mare de Déu de Reus, perquè ell era de Reus i tot això, però és que a la Guerra Civil, Mare de Déu, la foguera. I en va fer un altre pel gremi de serrallers, que hi havia el Sant Patró brodat, era una bandera, clar, Sant Eloi, la foguera. I aquest d'aquí, per què es va salvar? Perquè estava oblidadíssim en un magatzem de Can Vidal.
I no hi havia cap sant?
Hi havia una creu. Si ho haguessin sapigut, poder també l'haurien cremat. Però ningú se'n recordava que existia.
I els revolucionaris se'n sabien que hi era.
I va ser la seva sort. Va ser la seva sort, per això ens ha arribat. De totes maneres, el Pepito de Can Garrell se li ha de reconèixer la seva feina, perquè la primera vegada que ho demana l'Ajuntament és a l'any 1939, acabada la guerra. Diu, tenim una senyera de Gaudí i que hi ha gent que el podria fer malbé, perquè l'Ajuntament, acabada la guerra, no estava per una senyera de Gaudí, no, ni li van contestar. A l'any 48 torna a insistir, i bueno, va anar insistint, fins que l'any 55 li van dir, va, porta-la cap aquí. I la van portar a l'Ajuntament, l'Ajuntament el va rebre, l'Antoni Cot va fer un acte gloriós que ha arribat un estendard del Gaudí i han vingut els antics cantaires i vinc així, però bueno, va quedar guardat en el replà de l'escala de l'Ajuntament.
Sí, estava en una vitrina.
Hi ha alguna foto?
No.
Jo me'n recordo
que primer sense vitrina. Primer sense vitrina.
Allà a la presó.
Hi ha alguna foto d'aquell temps?
No.
Cosa? Cap?
Hi ha una foto de quan estava a la vitrina.
La vitrina.
Llavors,
sí.
Què va passar? Que el Puigboada, després de l'exposició de l'any 50, el que va ser... Com que ell havia treballat al Gaudí, havia conegut personalment, quan algú volia fer un llibre del Gaudí, anaven a la gent que ho havia conegut de primera mà. I era el Puigboada que deia, Sant Feliu de Codines, hi ha un estendard. No, allò. i gràcies a l'Isidre Puigboada l'estàndard va sortir, però sortia com una obra menor, perquè com que hi havia dubtes, com que no quedava clar, doncs... Bueno, i això també és del Gaudí, no? Estava al quarto dels trastos, que dic jo, no? I el anava gent a l'Ajuntament de la mà de l'Isidre Puigboada a veure l'estàndard aquest. Però una vegada va venir un japonès.
Ai, va, Déu.
I un japonès, avui dia, és un tio més. Però l'any 50, un japonès era com,
era un japonès,
com un tio que vingués del planeta Marte. Sí, sí, era una cosa estranya. I a més feia coses molt rares, aquell japonès, que era agafar una màquina de fotos i fer mil fotos. No? I aquest home es deia Tokitoshi Tori. I aquest home va publicar un catàleg de les obres de Gaudí que hi va incloure l'estàndard de Sant Feliu. I com és la foto de l'estàndard de Sant Feliu? Trencat, ple de trenyines, fet una merda. I arran d'això, l'alcalde en aquell moment se'n va donar com vergonya i va fer la vitrina. I on van posar la vitrina? A baix, al local de Falange Espanyola.
Sí, a l'hogar rural.
A l'hogar rural. I esclar, a veure, per què no li van fer molt cas als ajuntaments d'aquella època en aquest estàndard? Home, un estàndard amb la bandera catalana, que té vermell i groc, doncs, bueno, era una cosa una mica incòmoda, millor deixem-ho aquí.
Anava contra els principis del moviment.
Sí, però van posar l'hogar rural, tu.
Sí, i ja ho van posar l'hogar rural, però és que aquí anava l'hogar rural, gent que volia jugar pim-pom.
Nosaltres, hi havia la ràdio, llavors.
Sí, hi havia la ràdio, sí. La ràdio Sant Feliu, aquest senyor era locutor també de la ràdio Sant Feliu. I
en castellà també.
En castellà, evidentment, com a Dios manda.
I quan jo era el tècnic de la ràdio, i més a més vaig fer la mesura d'aquella, doncs i començàvem i acabàvem el molt glorioso himno nacional. Obligatorio,
Sí.
Començàvem tocant l'himnes, i acabàvem l'himnes.
Començava i acabaves.
Nosaltres, que llavors, joves, que els expliques, van parar a mig himne nacional, bueno, va tocar una repulsa, van deixar responsable allà, va tocar una repulsa, que ara no me'n recordo qui em va renyar, però de menys mà que m'ho van dir tot, perquè havia parat mig himne nacional.
És que ja, si parlem de la ràdio, i podem anar més enrere, i la ràdio primera de Sant Feliu, de la postguerra, era cultura, i era de la parròquia, i estava i com que els de la Falange, que havia el Paracolls i companyia, van donant el Pere Vallcorba llavors no teníem discos, ens els deixaven perquè la cosa anava molt cremada acabada la guerra. Vam posar cançó de Moneda de Guerra i al cap de 10 minuts ja hi havia la Guàrdia Civil, muchachos, todos pa casa, se ha cerrado la emissora, i van tancar l'emissora i no es va, aquella ja no es va tornar a obrir més.
Allà, es va obrir allà el lugar rural.
La Nacional té la millor lletra del món.
Bueno, i el José María Pemán li va fotre una lletra que a mi me la van ensenyar, Arriba a Espanya, alzad los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir.
I havia cantat amb lletra.
Home, i tant, que l'havíem cantada.
Sí.
Bé, doncs, oita, reprenem el fil.
Va, llibre.
No, el tema és que va sortir aquest article a La Vanguardia tan desastrós. Es va fer el llibre, aquest, i quan va estar fet el llibre, el Xavier Jové, rasca que rascaràs a les biblioteques, troba el document. I el document és d'un diari que tenia poquíssima tirada, que es deia el Diario Catalán. I era un diari que només tenia 4 pàgines. Què és 4 pàgines? Sí. És un full doblat, pàgina 1, pàgina 2, pàgina 3, pàgina 4. Era un full.
Un full doblat.
No? Per tant, era un diari marginal, que no,
no
és estrany que ningú el recordés. Però bueno, va sortir. I en aquest diari diu: en el establecimiento de objetos artísticos que los señores Hoyos, Esteva y compañía, aquest ja diu correctament el nom de d'allò, diu que poseen en la calle del Cardenal Casañas número 4, hemos tenido el gusto de admirar una señera que se ha construido en los citados talleres con destino a un orfelón de San Feliu de Codines. I llavors diu: el proyecto es del arquitecto señor Gaudí quien encargó la realización a los señores Hoyos y Esteva. Ja tot ja tenia
lligat. I d'any era, aquest diari, quin any?
I diu, és del mateix, o sigui, és dos dies abans de l'article de La Vanguardia. Dos dies abans. I llavors acaba i diu, los materiales que integran la senyera son el aluminio, el corcho, el cuero y la seda, combinados de manera que dan al conjunto de la obra un carácter por demás artístico y alegórico tratado con especial cariño. O sigui, fa la descripció de com és l'estandard. Sí, 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 per tant, bingo, diu que l'arquitecte que l'ha fet ha sigut el senyor Gaudí, que l'han fet en el taller de Hoyos Esteva i companyia, que va destinat a un orfeo de Sant Feliu de Codines i que és d'aquesta manera, alumini sobre el cuero i seda. Vull dir que és la descripció exacta, per tant això ho lliga tot i tal. Però clar, el llibre ja estava imprès.
Clar.
I llavors diu, sort. I ara com ho posem, això? I al final van tenir la idea de dir, doncs mira, ho posarem en un punt de llibre, sí. Vendrem el llibre amb el punt de llibre, que hi ha el document aquest, que és
és tan important el punt com el llibre.
Sí, és poder és més important el punt que el llibre. No, compte, el desenvolupament, el llibre és boníssim, sí. Ja us ho dic jo, perquè és boníssim. Està molt escrit, fa una descripció de la manera de treballar del Gaudí, de com treballava aquest taller Hoyos i companyia i tot. Vull dir,
el punt de llibre és la guinda.
És boníssim.
No? La guinda del
pastís. Sí. D'alguna manera, això, diguéssim, és la culminació de 25 anys d'anar picant pedra per veure què trobàvem i tot això, i al final ben exposat, avalat per l'Universitat de Barcelona, per uns autors que són coneguts a dintre d'aquest món i que d'alguna manera són els millors padrins que podien.
Ja que els japonesos són uns fans de Gaudí, aquest llibre podria sortir com... Vamos como rosquillas.
Mira, abans de sortir aquest llibre, els japonesos ja venen, perquè veus? Jo l'any 2002 vaig fer un llibre explicant una mica això, la història aquesta, però no era exactament com l'explico ara, sinó que en aquell moment se sabien menys coses. Yeah. Però bueno, a mi ja m'han trucat japonesos dient que, escolti, arribaré amb autobús i si em volgués venir a acompanyar des de l'autobús al museu. I he anat a esperar els japonesos a la parada dels Segalers per acompanyar-los i que facin les 1.000 fotos que correspon. I ja està, i marxar contents i explicar-los l'estandard en anglès, esclar.
Perquè en venen molts a veure l'obra de Gaudí.
A veure l'obra de Gaudí venen molts, de japonesos n'han vingut, sí. Però no tants.
No, però es diu.
Sí. I ara suposo que amb això encara correrà més, perquè l'editorial de la Universitat de Barcelona i, a més, aquest grup d'estudis que es diu el Gracmon, que vol dir grup de recerca en història de l'art i del disseny contemporani, vull dir... que tenen molts llibres i molta cosa, i aquest és un de més, aquests llibres, si entreu a la pàgina web, hi ha qui el distribueix. Hi ha distribució a tota Espanya, a Europa i a Sud-amèrica. Vull dir que aquest llibre el podrà veure qui vulgui.
Hauríem de definir ben bé... El dia, o sigui, és divendres dia 10 de novembre, no? La presentació?
Divendres dia 10 de novembre a les 7 de la tarda a la sala dels gegants del Centre Cívic.
Sí, d'aquí una setmana.
I el que no pugui... I el que no pugui venir aquest dia pot venir el dilluns, dia 13, a les 7 de la tarda a la llibreria Ona del carrer Pau Clarís, número 94, a Barcelona, on es presentarà aquell llibre.
Primer Sant Feliu.
Primer Sant Feliu.
Després Barcelona.
Sí, home,
molt
sí.
Molt bé.
Jo sempre faig la broma que em fa gràcia aquella del Polònia, que deia visca Catalunya, però Girona més. Sí. Doncs jo ho trasllado i dic visca Catalunya, però Sant Feliu més.
Molt bé. És molt interessant,
molt,
no?
Sí, molt maco. Està molt bé. I aquest llibre és preciós, eh? Val la pena.
Interessant.
Home, està treballat. Es nota que ho han treballat molt.
Sí. I a més, aquesta gent, com que coneix molt tot l'ambient d'aquella època, està farcit de dades i de relacions entre un i l'altre. Penseu que en el taller aquest de Hoyos Esteve i companyia hi treballaven els germans Llimona, l'Utrillo, el Clarassó, i una pila dels artistes modernistes de primera fila.
Existeix encara aquest taller?
No, aquest taller va desaparèixer perquè el Claudi Hoyos, que va ser el fundador, es va morir a 30 anys. Llavors va seguir a l'Esteve i l'Esteve ho va aguantar uns anys més i al final doncs va desaparèixer. Perquè de fet el modernisme va passar de moda, perquè quan arriben els anys 20, que és el que en diem el noucentisme, reneguen de l'excés d'imaginació, de l'excés d'ornamentació. És com avui dia que dius la Sagrada Família, hi ha gent que diu la Sagrada Família és una mona de Pasqua. Sí, ho és, està sobredecorada, però bueno, l'has de veure amb els ulls de que hi ha uns missatges, de que hi ha una estètica, una cosa que es mereix doncs el respecte i l'admiració, no? Però bé, el ser modernista és molt decorada.
És que la mona de Pasqua que volien tirar a terra a Barcelona és el Palau de la Música. Al seu moment van dir que era una mona de Pasqua, allò.
Sí,
tot lo nou...
I jo que hi vaig de tant en tant al Palau de la Música, hi ha molts estrangers que no van per veure, escoltar el concert, el que sigui.
Van
a veure l'edifici.
Sí.
No estan per el que toca l'orquestra. No, estan mirant.
Sí.
Bueno, ara, per curiositat, per recordar als oients, el museu quins dies s'obre?
El museu s'obre els diumenges, el primer diumenge de cada mes, de 11 a 2. I a les 11:45 es fa una visita guiada, que dura normalment una hora, hora i mitja, depèn de si fan preguntes o si veus que els interessa alguna cosa, però també obre, si ho demanes, per encàrrec, qualsevol dia, qualsevol hora de la setmana, amb visita guiada. Però, és clar, com a mínim han de ser un grupet, no poden,
sí,
a un no l'obrirem, no? Però sí, hi ha gent. Fa poc vaig obrir una família d'alemanys, que van demanar per venir-lo a veure, i bueno, els vam rebre, els vam atendre, els vam explicar el Museu de Sant Feliu, i al final sempre acabem amb l'estàndard. Guardem el que venen a veure per l'últim, perquè així els expliquem Sant Feliu.
Molt bé.
Bé.
Perfecte.
Moltes gràcies. No?
Senyor.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder explicar tot això per l'emissora. I bé, nosaltres hem fet una, bueno, de la mà de l'Universitat de Barcelona, una campanya mediàtica a tots els medis de comunicació del Vallès, la televisió, els diaris i totes aquestes coses, i l'emissora de Sant Feliu no podia ser menys.
No podia fallar.
No podia ser menys.
Molt bé. Moltes gràcies.
Mercès.
Després d'aquesta presentació del llibre, quasi bé, quedes una mica així, una mica encongit, perquè ha sigut una gran presentació, no?
Molt bé. Rosita, què tenim de teatre?
Molt treballada.
Quines coses hi ha pendents?
Ah, per teatre? Sí. Ah, sí, mira.
Què heu de fer? Ja, m'explica.
Doncs mira, teatre, el dia 11 d'aquest mes, estrenem Tràmit. És una obra del temps d'ara, diríem. També la fan els actors més grans del grup. Vull dir que sembla que estarà bé.
De Sant Feliu?
Sí, sí, de Sant Feliu. La fem un dissabte a la nit, perquè, clar, nosaltres la nostra política, podem dir política, no?, és de no mai trepitjar diferents actes. Clar, nosaltres quan comença l'any demanem les dates que volem a l'Ajuntament, que necessitem, diríem, pel teatre, per concurs, per cicle de tardor, per tot el que volem fer, demanem dates. Clar, llavors, si ens en surt una altra de trascantó, que volem fer una estrena o volem fer una altra cosa, clar, llavors ens hem de mullar a les dates que queden, no? Mm-hmm. Doncs què passa? Que per estrenar-la un diumenge, doncs no hi havia data. I l'estrenem el dissabte al vespre, a les 9 del vespre. Vull dir que em fa la feta que també el públic també ens respondrà igual, perquè, vull dir, deixalles ja comencem, que ens comencen a conèixer una mica i saben que la cosa va bé. Clar, després tindrem un altre de cicle de tardor, que la farem el 26, em sembla que és un diumenge, que la fan el jovent del grup. Clar, també ens ha pagat que aquest any hem fet molts bolos, vull dir, demà estrenem, bueno, no estrenem, demà fem dues sessions a Caldes de Líders, que és una obra que ja la vam presentar aquí a Sant Feliu, de noies joves, i la fem a Caldes, bueno, és que ara no me'n recordo el nom del teatre, el Teatre de Caldes, que és allà on fins ara havíem fet teatre que no tenien el Centre Democràtic, que em sembla que està per allà baix, a Can Beluda, l'aparcament d'aquells, sembla que hi ha una sala per allà al final, que és allà on ells feien el teatre, ara que el Centre Democràtic no hi era. Fem dues sessions, una de les 7 i una de 9:45.
Bueno, amb Líders. En tot aquest teclado, que hi ha molt moviment, has parlat de bolos. Sí. Qui subvenciona tot això? Perquè hi ha molts gastos o bolos?
Bueno, el bolo és el que cobres tu. El bolo paguen per fer un bolo, no? Tu cobres per fer un bolo. Clar, d'aquest bolo, doncs, surt el dinar de tots que fem olla grossa. Vull dir, ja ens portem la cuinera i fa olla grossa, perquè per anar en un restaurant no dona. I el que es pugui ve de menester de muntatge, de roba, tot surt del bolo que fem. Vull dir, tot surt del bolo. Intentem, clar, com que ja dic jo, som formiguetes, aprofitem moltes coses, vull dir, tot ens ho fem, i, clar, doncs llavors pot sortir el que et paguen del bolo.
La direcció és el teu fill, no?
Sí, el Josep.
Carai.
En canvi, el veritat, de diumenge anem a fer la mateixa obra a Vilaseca. O sigui que el dissabte fem allà, diumenge a Vilaseca. I hem portat moltes setmanes d'anar a fer el diari d'Anna Frank, que l'hem fet per diversos pobles, voltat molt, hem tingut molts prèmits, vull dir, perquè reconeixes una obra que també, avui en dia també és molt... No? Dels nostres dies, com aquest que representa, no? I també hem fet molts bolos amb això, mira.
Del diari d'Anna Frank.
Amb el diari d'Anna Frank. També portem Claymore, bueno, portem polvorons, sí. Portem vàries, vull dir, quan no surts una setmana amb una obra, surts amb l'altra. Vull dir, és, mira...
Molt bé.
És el mode de que, doncs, si fem els concerts...
Una part del jovent amb activitat.
Sí, 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 tenim el jovent molt actiu.
I esteu preparant, suposo, els pastorets, també, no?
Els pastorets, també estem preparant els pastorets.
Això no pot fallar, eh?
Els pastorets que fem infantils, fets per nens, els normals...
I és clar, que vol dir els normals?
Els de gent
adulta.
Gent adulta, normals. Gent
normals.
Adulta, bueno, adulta, nosaltres en diem els normals. I és clar, tenim tanta gent que ara, clar, no ens hi podien sortir tots amb aquests dos aspectes de pastorets. Què hem fet? Buscar un bolo per aquesta colla de jovent dels 18, 20 anys, que queden una mica...
penjats.
Sí, entre no són petits, no són infantils, no són adults, doncs què fem? Doncs el Josep ja va posar de seguida, oferim pastorets, qui en vol? Només d'un bol ja ens han sortit 5. No, tants no, només en volem un. Perquè ja no donem per més dies.
Ja.
O sigui, em sembla que aquest un, em sembla que el anirem a fer a Castellcí. Em sembla que és Castellcí.
És a prop.
Sí, que és a prop. Ja va bé, perquè els pastorets porten també molt jaleo, molta roba, molta cosa, doncs a menys si és un puesto a la vora, doncs hi ha d'allò. I aquesta obra que fem al tràmit és del Trias de Bes, del Fernando Trias de Bes. L'ha escrit ell, és un senyor que estiueix a Sant Quirze, i molt proper, diu que vindrà a l'estrena, sí, sí, molt proper, molt, vull dir, molt amable, ens va rebre molt bé.
Sant Quirze de Safaja, no?
Sant Quirze de Safaja, sí, sí, sí.
Està bé.
Sí, sí, vull dir que és també... També fa gràcia perquè dius, quan és un autor, que t'hi pot venir ell i d'allò, no ho sé.
Molt bé.
Sí, sí. Polvorons també va ser d'una autora madrilenya, ens la va deixar traduir, posant-nos en contacte amb ell, ens la va deixar traduir, la va traduir la meva neta, i poso galons jo, perquè no sé ella, no? La vam enviar una vegada traduïda a veure si li agradava, es va donar el vestit blau que sí, que li estava bé la traducció, i a partir d'aquí el que el vulgui fer en català, dic, Carla, cobraràs, diu, ja en parlarem d'això. I bueno, i així anem amb el teatre de Josep Maria.
Bueno, anem forrant entre sí. Això, el que cobres al teatre i el que cobres aquí a l'emissora.
Ah, ara, tot això. Escolta,
no, però teniu una falla, us falta alguna cosa. Teatre musical.
Musical.
Sí, i aquí tenim un cantant que està al paro, home, és que li convindria feina. Sí, sí.
Llavors, fem el concurs de teatre, el casal, llavors pel gener torna a començar el concurs de teatre. I llavors també nosaltres estem preparant un musical, però...
Encara no es pot dir.
Encara no es pot dir, perquè no es pot dir. Hem de mirar que aquell dia el Josep Maria no hi sigui, perquè llavors diu que desafinem. Hem de mirar que no hi sigui ell aquell dia.
No ho he dit mai, això, jo. No ho he dit mai.
No, que desafinem no, però que pronunciem malament algun nom, però sí, que no ho he dit.
Que pronuncieu malament no ho he dit mai.
No, te n'enrius, quan jo ho dic no, te n'enrius.
Em fa gràcia, perquè a vegades queda molt simpàtic.
Que hi ha, sobretot en els vivències musicals, que hi ha noms alemanys, hi ha noms sí. Russos, i aquí...
Això també són vivències sí. Del nostre grup. Sí.
Sí. És el dia a dia, això.
Sí, sí. Sí. Ja porta el plano.
No, aquest senyor que ha vingut, que està aquí encara amb nosaltres... Va tocar la bandúrria.
Hòstia, no em treguis les vergonyes en públic, per favor.
Ah, això no ho sabíem.
La cosa més vergonyosa de la meva vida ha sigut cantar amb una tuna. Ara, he de reconèixer que en aquell moment, que era un nen, m'ho vaig passar molt bé.
Ja, per això...
I gràcies sí, sí. A això llavors teníem, vaig poder tocar rock.
I teníem un estandard.
Sí, havia
també,
un estandard.
També teníem un estandard.
No, era el de Gaudí.
No, Gaudí.
I qui el té amagat ara? Hi ha algú que el tingui amagat?
No sé on va anar a parar aquell estandard. Potser tindria valor, eh?
Home, valor sentimental, sí.
En el museu ens van donar l'estandard de la penya del Barça quan va tancar i el tenim guardat.
Jo no sé si se'l va quedar.
Molt bé.
Sí, sí. Bueno, són vivències, això.
Sí, 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 sí. Què, Lluís, què ens has d'explicar tu?
Jo...
No va conmigo.
No, això no va conmigo. Ja. No, és que jo quedo aquí l'aparat amb la sabidoria artística i històrica del nostre convidat. I llavors, clar, quan tenim un convidat així, és que t'anula. Dius, noi...
Tu ets historiador o què vas estudiar, tu? Historiador?
No. Jo no soc gens historiador.
Professor?
Jo quan estudiava... A l'acadèmia em suspenien d'història.
Aquest senyor d'aquí et suspenia?
Traumatitzat,
no, sí. Amb res em suspenien.
Vas quedar traumatitzat.
Sí, no. I després a casa meva tenia el meu pare, que li agradava molt arqueologia, a mi no m'agradava gens, sí. I teníem com una mena de competència, però això és normal, tots sí, els sí, adolescents sí, 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 ho tenen. Sí. I res, no tenia cap interès en la història. Cap.
Perquè quins estudis vas fer?
Jo sóc biòleg.
Biòleg.
He treballat 45 anys a la indústria farmacèutica, que ens veniu bestiar d'experimentació.
Rates i ratolins.
I bueno, el que passa és que, vulguis que no, doncs el meu pare era un home de molta cultura, molts llibres, molts discos, molt de tot. I això, d'alguna manera, cala. I llavors, doncs, el meu pare es va fer gran, va dir, a mi m'agrada l'arqueologia, però tractar l'Ajuntament no, que té la seva dificultat, a veure si m'ajudes. Jo vaig viure molts anys a Barcelona, però quan vaig tornar aquí a Sant Feliu vaig dir, doncs, bueno, ja et donaré un cop de mà. I en aquell moment sí que vaig tenir una epifania, jo. Que és vaig anar a Anglaterra i passàvem amb el cotxe i vam veure aquells monolits de Stonehenge. I vam, els meus fills hi vam parar i vam anar, vam mirar-ho, o que gros, o que maco, o que tal, però no tenia salsa allò, no? I vam agafar una visita guiada. I la visita guiada, llavors t'ho expliquen i et diuen, això és un calendari, i com se sap que és la primavera? Doncs perquè el sol entra per aquí, fa una línia aquí, no sé què, no sé què. I després li vaig veure la gràcia, no? I em vaig adonar que la gràcia és la visita guiada. I el que jo he portat al museu és, diguéssim, aquesta divulgació, la visita guiada. Clar. Perquè tu vens a veure el museu, clar, i si no hi entens no et dius res. Però si t'ho expliquen, li veus la gràcia.
Parlant de prehistòria, a Menorca els has vist?
A Menorca, sí, home, i tant que hi he estat a Menorca. No ho sé, moltes, 400...
1.500. 1.500. Sí, jo tinc aquí senyors que han estat... Sí. Hem estat al teu poble, i ho hem vist tot. Dic sí, jo encara no ho he vist tot.
No. Jo sabia que n'hi havia moltes,
1.500.
Però... Sí, sí.
Ho dius increïble.
És així.
A més, només és Menorca, no? Perquè Mallorca
hi ha alguna cosa, també hi ha però molt menys.
Jo amb el tema aquest, vull dir, convido la gent a venir al museu a veure amb la visita guiada, perquè és on està la gràcia.
Sí, això tens raó.
On està la gràcia. Sobretot, no es veu qui m'ha ensenyat molt? Els nens, perquè venen molts grups infantils. I els nens, doncs, te n'adons que els hi agrada i que no els hi agrada, que entenen i que no entenen. Sí. I al final acabes deduint que els grans tampoc entenen el que entenen
però
els
no,
nens.
Però no diuen res.
L'entenen de la seva manera, els nens.
Sí. I llavors m'he anat adaptant a veure què agrada, què no agrada, com ho has d'explicar als grans,
nens,
com ho has d'explicar als petits,
clar,
i tot
sí,
això.
T'adaptes. Eh?
I ens adaptem a tot. Vull dir, fem visites, ja dic, particulars, fem visites el diumenge, el primer diumenge de mes que obrim cada mes. Uh-huh. Algun estiu, per això fem vacances, però bé, el mes d'agost ens el saltem.
Home, això clar, està ja en el contracte laboral.
Bueno, mira, si som, obrim, i si no hi som, a l'agost, tanquem.
Exacte.
I ja està, i fem visites en anglès, i fem visites en francès, i el que convingui.
És que si vas veure un museu, per exemple, o alguna cosa semblant, el secret, hi poden haver-hi bones obres d'art, però si no tens un guia que ho senti, que t'ho expliqui bé, no ho gaudeixes.
El tema és que el guia ha de fer la connexió entre l'obra i el públic. I el guia, si ho fa bé, veu el públic, perquè tu veus si t'escolten, si no t'escolten, què els atrau l'atenció i tot això. No?
És que hi ha una diferència bàrbara de que t'ho expliquin.
Sí.
Avui en dia veus la gent, fotos i no veuen res.
Ah, sí.
Fan fotos, no entren en lloc i se'n porten allà. Ho hem vist tot, fotos, no. Ara, vas a peu i vas a un lloc que te l'expliquin i vas mirant, és quan gaudeixes de veritat de les coses.
S'ha d'anar a peu. El món es coneix...
No, a peu.
Sí, és veritat, eh?
Sí. Aquí tenim avui no vingut la Roser.
Sí.
Ho he dit bé, oi?
Sí,
Maria?
Roser Lloberes.
La Roser Lloberes, que també ens explica, perquè ella a peu fa tot també, amb tota la gent que porta... Li agrada molt la idea dels països marroquís,
Jordània... Sí, està en una agència de viatges.
Sí.
I ho explica molt bé, també, i disfrutem força cada vegada que ve.
I ell hi va de guia, saps?
Sí.
I, esclar, ho explica i és que ho viu.
Ho viu.
Sí.
Està molt en els països àrabs. I, esclar, els viu... Sí. Ara havia d'anar al Líban. No hi ha pogut anar perquè, clar, havien dit tot aquest merder, no hi ha pogut anar.
Ara no s'hi pot anar.
Sí.
Però... Ara és una mica arriscat.
Sí, encara que portis paraigua, te'l poden arrobregar.
Sí.
Molt bé, doncs...
Perfecte.
Vale, doncs...
No sé com estem de temps.
Li falten 5 minuts.
Sí, tornem al teatre.
Sí.
Jo me'n recordo del pare, del Francesc, el Martí Garriga, feia de Jesús a la Passió.
La meva mare feia de Ventafocs.
Sí. No, el teu pare no me'n recordo.
Sí, ja.
No El teu pare sí, perquè la passió sí. L'anava a veure baix.
És que hi ha una cosa, el que jo, a mesura que em vaig fent gran, vaig valorant la persistència de la gent. Llavors, a tu et pot agradar un tema o no et pot agradar un tema, però Sant Feliu de què viu? Viu d'una gent que són insistents amb el teatre i que, tot i passar èpoques bones, èpoques dolentes, dificultats i tot, segueixen estant en allà i van creant generacions de gent interessada per aquell tema. I qui diu el teatre diu el futbol,
sí,
no?
Sí, sí,
i tot
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Però vull dir, Sant Feliu és allò de...
Perquè ho veus
més
de més a
la vora. Llit.
Amb una capital no ho veus, no ho vius, tot això.
No,
però
perquè
amb un poble
capital,
ho veus.
La capital sí. Sembla que tot vingui
sí.
Donat.
Sí.
Tot vingui fet.
Sí, sí, sí.
No?
Sí.
Com que tenen molts calés,
sí,
doncs
sí, sí, sí,
el museu
sí,
és
sí,
un museu que sí, es fa sol,
sí, i, es fa sol.
I que poden
sí.
Tenen els millors recursos
sí, sí, sí,
i tot
sí,
això.
Sí,
el teatre es fa sol... Sí, sí. I
és igual que la Festa Sant Antoni,
i la festa,
que hi ha uns, sí. un grup que se'n preocupa cada
exacte.
Any.
Exacte.
Aquí hi ha hagut baixades
sí,
molt fortes que,
molt fortes,
que volien,
sí.
Volien plegar,
sí.
I llavors això és molt maco perquè es va conservant. Si no, es perdria tot.
La persistència de la gent, la insistència en un tema d'això, doncs és admirable. Llavors jo, per exemple, els del teatre, és una gent que els admiro, i una de les coses que t'he de dir, que estem ara en el museu, ens agradaria fer la història del teatre. Ja us arribarem, perquè sabem que el teatre és una cosa molt, molt nostra, molt de Sant Feliu, que ha viscut molta gent i ha participat molt, i ja fa temps que estem remenant les castanyes amb, a veure si de mica en mica...
El que I això que estem de castanyes, ara, eh?
Sí, sí, sí. El que passa és que al museu anem a poc, perquè som voluntaris tots, no som professionals,
bueno,
i anem fent camí com les formigues, i sí. Tard o d'hora arribem, com això, arribar a aquest llibre hem trigat
sí, sí.
25 anys, doncs,
sí, sí, sí,
bueno,
sí, sí,
hem trigat
clar.
25 anys, però oi que
però,
el tenim?
Però ha sortit.
Doncs ja el tenim.
Ha sortit. Sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs
sí, sí.
Volem fer la història del teatre.
Veus que bé.
Molt bé. Em sembla que hem arribat ja al final d'avui.
Sí?
Amb aquesta explicació tan meravellosa que ens ha fet el Francesc.
Home,
encara es queden 4 minuts,
Bueno, 4 i mig.
Què vols que t'expliquem?
Bueno, com va anar la castanyada? Ja.
Jo volia... Els parellets van ser bons?
Els parellets boníssims, sí. Perquè els pastelers de Sant Feliu els fan molt bé. El que jo haig de criticar els pares de família, que,
ai, ai.
Que no tots, però n'hi ha alguns que són molt garrapes, que mira que han comprat les castanyes més dolentes.
Són dolentes aquest any les
són
castanyes.
Les que hi ha.
Totes?
No, totes, Lluís, totes.
Bueno,
mira,
totes.
Que a casa les hem provat de tot arreu.
És que no ha pogut.
A casa les hem provat de tot arreu.
Ho vau
no
veure per la televisió que deien?
També ho van dir-ho.
Que les castanyes,
sí.
O sigui, normalment s'obre de la pallofa i
sí.
Cau la castanya
sí.
A terra, però aquest any
sí.
Cau amb la pallofa a sobre
sí.
I les han d'obrir i és que no estan prou sí. Madures.
Clar, no estan prou madures i surten dolentes.
Més petites.
Però
i
a casa, personalment,
no
hem provat la de...
Seques.
Bueno, de diversos puestos. I a tot arreu han sortit dolentes les castanyes.
Sí.
I ens ho va dir un venedor de castanyes. Diu, aquest any ha sigut molt, molt mal any per les castanyes.
Pel temps.
Sí, pel temps.
Sí,
clar, ha fet
sí.
aquest
però,
temps que les castanyes no d'allà.
Ara no sé, els supermercats, les botigues,
sí.
Això, amb el món actual, que, per exemple, el meu net compra la Xina, la roba, i cap de 2 o 3 dies ja la té aquí, pel que sigui, no? Doncs, no, jo he vist unes castanyes a Turquia i por ahí, que són una meravella de castanyes, no poden portar un camió de castanyes d'aquestes.
De vista són molt maques, de vista són molt maques, però després...
Són seques igual que tot arreu.
Sí, igual que tot arreu.
No, que jo n'he menjat...
Tu penses que venen la majoria de castanyes? També han vingut d'allà, I de Galícia...
Bueno,
ah,
jo
doncs,
he vist molt maques de castanyes.
I les de Galícia,
de
les de Galícia que tenien una apariència maquíssima, te'ls podria ensenyar jo.
Un temps menjàvem el
del... Ara vull provem aquestes.
Un temps menjàvem el que hi havia per temporada.
Jo em pensava que comprava les més barates i el rebuig.
No, no. Tu les coses, vull dir, les has de provar, Lluís.
Jo les he provades, les castanyes, no volien res.
N'he provat de totes.
Sort dels parellets.
Bueno, prenem acte del contrapunt del Lluís.
Ara,
què passa amb les castanyes?
Bueno,
reclamem el dret a menjar bones castanyes.
Molt bé.
Ara sí que ja és hora de plegar. Bona nit a tots i...
I bon dia, segons sí. l'hora, i bona tarda, segons el dia.
En principi, avui bona nit.
Avui sí, ara, d'aquí un rato.
Home, avui molt bona nit no em fa, eh? Però fa un vent...
Vent, vent que bé. Doncs va, ens si veiem d'aquí 15 dies...
Si només en fes un de vent, bueno, no seria res.
Ens escoltem d'aquí 15 dies...
Suposo que sí, que no han anat cap tip, suposo.
I que la teva secretària, a veure qui porta.
Aviam, aviam. Molt bé. Avui s'ha portat bé.
Avui l'ha encertat.
L'ha encertat.